Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Encara que no sigui tan recordat com altres contemporanis seus, al segle XIX hi va haver un músic català de gran prestigi que va triomfar lluny de casa, un nen que va aprendre música al monestir de Sant Joan de les Abadesses i va acabar fent carrera a Amèrica. Es deia Jaume Nunó. Va compondre prop de 600 obres, de les quals se'n conserven una vintena. Àries, misses, lieds, peces corals, per piano, per orquestra. Aquesta obra tan extensa va quedar eclipsada per la seva composició més popular, la melodia de l'himne nacional de Mèxic. Nunó és una figura clau per entendre els lligams culturals entre Catalunya i Mèxic. Jaume Nunó va néixer a Sant Joan de les Abadesses el 1824. La formació musical va transcórrer entre el poble natal, Barcelona i Itàlia. Després d'uns anys dirigint bandes militars i orquestres locals a Sabadell i a Terrassa, el 1851 va rebre l'encàrrec de viatjar a Cuba amb la banda del Regimiento de Infanteria de la Reina. Era el moment de deixar enrere Catalunya, on hi tenia la seva primera dona i una filla. Nunó només va tornar un sol cop al cap de 25 anys. A l'Havana va conèixer el general Santa Anna, que tornava a Mèxic per presidir el país i que li va oferir dirigir les bandes militars de la nació amb el rang de capità. Allà, l'any 1854, va guanyar el concurs convocat per decidir quina havia de ser la música de l'himne nacional. Encara que només un 10% dels himnes encara vigents són obra de forasters a la pàtria en qüestió, a tot el món, arreu del món hi ha 5 compostos per músics de països catalans, els d'Andorra, Argentina, Xile, Puerto Rico i Mèxic. L'himne compost per Nunó no va ser ben rebut d'entrada, però amb els anys s'ha convertit en un dels símbols de Mèxic. La caiguda del seu patrocinador, el general Santa Anna, va portar el músic a marxar del país i afegir-se a una companyia itinerant de gira pels Estats Units, alternant la direcció d'orquestres i la feina de pianista acompanyant. El 1869 es va instal·lar a la ciutat de Buffalo, on es va convertir en un professor de música molt ben considerat i director de diversos cors. En la vellesa, quan a Mèxic molta gent pensava que Nunó ja era mort, el músic català l'esperava una última sorpresa en forma d'honors i de reconeixement. Com és habitual a l'avantguardia, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, com vas?
O sigui que l'himne de Mèxic, no només, però l'himne de Mèxic va ser compost per un català. Això no sé si és molt conegut, el tema. A Mèxic suposo que sí, però
sí,
aquí...
Sí, a Mèxic sí. A Mèxic és conegut i, a més, és un himne bèl·lic, ardent, potent, com gairebé tots els himnes nacionals que tenen una càrrega simbòlica de guerra i de valor i de coratge.
El nostre és una mica apagat, eh? Perdona.
Sí, home, sí. En fi, ara és hora segadors, i quan convé seguem cadenes...
Sí, no dic el text, eh? El ritme.
No, hi ha altres himnes nacionals que sí. No es pot cantar a la població, sinó que els ha de cantar un cantant.
Sí, lo, per exemple.
O l'himne dels Estats Units no pot cantar la població.
No, clar.
Per exemple, clar, no pot cantar la població. No, sí. El Nunó és molt conegut, entre altres raons, perquè, en certa forma, Mèxic el va recuperar. És a dir, és la persona que guanya aquell concurs i aleshores el general Santana, que té una història, diguem, de una història... La història de Mèxic és increïblement extraordinària. Allò que es diu la Nova Espanya, el virregnat de la Nova Espanya, té una història extraordinària. Perquè nosaltres, a partir, diguem, del cinema, moltes vegades, diguem, frívol de Hollywood en referència a la història de Mèxic...
És un punt de vista sempre molt dels Estats Units versus
Mèxic. Estats Units. I a més, la desconsideració cap a la Revolució Mexicana, la desconsideració amb el...
Una colla de gent bruta amb bigoti, i barrets estrafolaris, aquesta és la idea.
Doncs, dins de tota aquesta història, el cert és que Mèxic lluita extraordinàriament per la seva personalitat, pel seu propi territori, que fa pocs anys que són independents, i a més perquè ha passat un primer imperi i ara estem a punt d'arribar amb un segon imperi, amb el de Massimilià i la intervenció de Napoleó III per intentar aquests territoris, no? És a dir, posar un emperador europeu a Mèxic.
L'aparició del general Prim també s'hi passa per allà, eh? Vull dir que...
I és el que diu, no intervenim, igual que fan els anglesos, no intervenim, i es queden només els francesos. Sí, sí. El pobre Maximilià, ell és afusellat perquè, en fi, era una persona moderna, progressista, etc. Però tornant al tema que ens ocupa, diguem, hi ha una voluntat de definir la personalitat de Mèxic a partir del Nuno. I el Nuno és una persona molt reconeguda a Mèxic, perquè va ser, en certa forma, recuperat d'un oblit històric que tothom se sentia malament. I ell havia fet unes aportacions importants en la història de Mèxic, en la cultura de Mèxic, en la música de Mèxic. Mèxic és un país molt, molt, molt musical, moltíssim. També hi ha la ridiculització, tot és rancheras, no és veritat. Okay. És que, clar, és a dir, aquestes desconsideracions que venen també algunes del franquisme, perquè Mèxic mai va reconèixer el règim franquista. La qual cosa vol dir que el franquisme també anava contra Mèxic. És a dir, són tantes raons que expliquen que hi hagi una desconsideració molt profunda quan realment Mèxic té una corrent de simpatia amb molta gent en referència a Catalunya. La gent que ho coneix, clar, i a més hi ha molta... Hi ha de l'exili, com tothom sap, de l'exili de la Guerra Civil, Mèxic va ser el país més generós, en diferència de rebre tots els refugiats i fugitius del règim franquista i de la repressió.
Qui ens acompanya avui per explicar-vos una mica la vida i aquestes històries tan interessants d'en Jaume Nunó és escriptor, musicòleg i pianista, doctor en telecomunicacions, no en història, i director associat del Barcelona Supercomputing Center, el doctor Cristian Cantó Ferrer. Benvingut al programa, doctor Cantó. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Una curiositat, però ell és l'autor, però diguem-ho abans, del llibre Jaume Nunó, més enllà de l'himne nacional mexicà, juntament amb Raquel Tobar Abad. La primera consideració és respecte a la seva persona. És curiós, vostè és enginyer de telecomunicacions i musicòleg. No ho sé, si això és habitual a la seva professió, compartir aquest tipus de coneixements, allò...
Bon dia. Sí, jo crec que hi ha molta gent que té diverses vessants, o sigui, gent que té una vessant tècnica, una vessant més artística, i bueno, pues, jo la tinc i una mica l'he anat cultivant en les dues branques i aquí ens trobem per parlar de Nunó. I bueno, però clar, efectivament tinc diverses coses que toco perquè la vida és prou interessant com per tenir molts fronts oberts.
Si un només fos pla, hi ha gent molt plana que en sap molt, d'aquella cosa, que... però la veritat és que la gent amb matisos és més interessant en general.
Bueno,
un dia, si li sembla bé, el convidarem per parlar de la història de la computació, que serà un altre tema.
També és interessant.
Bueno, i tant, segur que sí. Parlem de Nunó, si li sembla. Clar, Nunó, pel que hem comentat de sortida, és un personatge, diguéssim, que des del primer moment està abocat al món de la música. És la família el que l'empenya a la música.
Correcte, sí. Jaume Nunó ve d'una família de músics. En Jaume Nunó té algun dels seus avantpassats, ja havien sigut músics. Tenim algun que havia sigut organista, músic a la cort a Madrid, teníem un tiet seu, teníem varis que havien sigut músics a l'escola de música o a Sant Joan de les Abadeses, el seu germà havia sigut organista també de la Basílica allà, però sí, tenia un passat musical important, no solament de germans i passat, sinó quan Nunó surt de Sant Joan de les Abadeses i se'n va a viure a Barcelona, perquè hi ha una epidèmia de còlera i la seva mare decideix doncs venir de Sant Joan a Barcelona.
Això era bastant habitual de fer aquests canvis de població en aquesta època, clar.
Per epidèmies. Això és superepidèmies.
Sí, sí. Hi ha hagut un moviment migratori, de vegades molt de 3 mesos, de 6 mesos, d'un any, però molt, hi ha moviment durant el segle XIX amb aquest tipus de...
Correcte. De fet, la seva mare mor a l'arribar a Barcelona i es queda desemparat, i un tiet seu, en Bernat Nunó, que era també una persona pues, de cert reconeixement i de certs medis aquí a Barcelona, i que havia sigut una de les persones molt estretament lligades al Conservatori del Liceu i els teatres de la ciutat, és el que s'encarrega una mica de fomentar-li aquest interès que ja tenia en Jaume Nunó, que fos alumne a la Catedral de Barcelona, de poder-li facilitar també un accés als estudis musicals, al que era llavors al principi del Conservatori del Liceu, i fins i tot d'enviar-lo a Itàlia a estudiar amb Severio Mercadante, que era un dels operistes avui en dia malauradament oblidat.
Però Mercadante és dels importants. Sí,
bueno, poques òperes en veurem avui de Mercadante, però bueno, va estudiar amb ell a Nàpols durant un temps, i llavors torna. O sigui, no té una formació musical que li arriba d'aquesta família, també del seu entorn, que té doncs, bueno, certa sensibilitat per al món musical. També hem de tenir en compte que ser músic en aquella època era una professió. Sí, la gent s'hi guanyava la vida, perquè una forma també d'entretenir, de poder entrar als rangs militars, etc. Per tant, no segueix aquest camí.
Sí, sí, hem de tenir en compte que el segle XIX i el segle XX, fins que no arriba la ràdio o la televisió, l'oci és totalment diferent.
Absolutament.
El temps lliure.
Però,
això
però el gust per l'oci és el mateix. Que això també de vegades tenim la sensació de, oh, clar, no tenien llum, per tant no hi havia res a fer.
Posaven espelmes.
De res a fer, res. Vull dir,
ho feien quan hi havia
llum. D'una altra manera.
Exacte, sí.
De fet, tenim que Nunó, en la seva joventut, composa molta música de ball, música de valsos, de contradances, que s'havien d'interpretar doncs, cada dissabte en alguna revetlla, perquè, com dius tu, la gent sortia al carrer sortia a ballar i sortia a relacionar-se i Nunó d'alguna forma hi contribueix.
El cas de Barcelona és un exemple molt clar. La carretera que unia la ciutat de Barcelona amb Gràcia, l'actual Passeig de Gràcia, estava absolutament plena, i ho ha estat durant dècades, de locals de ball, d'entreteniment, on justament hi havia orquestra.
Els jardins del Tívoli, el que va fer en Josep Anton Clavé, recorda com es deia, els jardins de no sé què?
Sí, els Camps Elisis, etcètera. Sí, n'hi havia moltíssims, i un munt de cafès. I a tots aquests hi havia orquestres constantment, com a mínim un pianista, etcètera. Totes les esglésies, amb una mica de poder econòmic, tenien sempre un servei musical, fos per òrgan o no ho fos, etcètera, etcètera. Això era allò més normal.
En general, a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Per això la gent feien 2 o 3 quilòmetres o 2 o 3 hores de caminar per anar a sentir una orquestra, anar a ballar, etcètera, etcètera. 2 o 3 quilòmetres ballaven i tornaven caminant.
Sí, per tant, hi havia una gran tradició que ara potser se'ns escapa una mica, diguéssim, és una altra manera de fer, òbviament, la música, però que Nunó viu amb aquest ambient.
Absolutament, Nunó viu amb... i això també li permet entrar dintre dels rangs militars, o sigui, l'evolució directa, la seva formació musical, que sabem que era un molt bon pianista, sabem que tocava també el violí, sabem que també era molt hàbil amb els instruments de vent, tocava diversos instruments i això li permet entrar, i una mica també el catalitzador per ell saltar a l'illa de Cuba per aquí, perquè algú veu, reconeix que Nunó té aquesta habilitat com a músic i li diu, escolta, a l'illa de Cuba... Les
que és Espanya. Que és estat espanyol.
Encara és estat espanyol.
Sí. No, i es considera una província del tot. Amb tot el que comporta això.
Sí, les Antilles,
la perla de les Antilles.
I Nunó va a Cuba amb la missió de modernitzar les bandes militars, que eren principalment de vent fusta, i ell venia doncs, amb la idea de portar-hi el vell metall, que era una mica encara una novetat i encara estava començant a sortir com un dels elements principals de la música militar.
Perquè dins de la música militar, recordem les músiques de l'època napoleònica en què realment sorgeix tot un moviment de músiques militars a partir de músiques tradicionals que s'adapten als nous temps, però clar, òbviament, el timbal, per exemple, era un sistema de marcar el pas i, per tant, avançar cap a la batalla, però és clar, els vents són una mica complicats, perquè portar una trompeta enmig de la batalla sembla poc adequat, no? A part de per cridar les ordres, però per tocar alguna melodia, no sé com estava la cosa.
No, eren bandes més de recreació, no sé, en aquell moment a Cuba no hi havia conflictes en què requerissis una banda que anés marcant el pas, sinó tenies bandes pues, bueno, que tenien aquesta forma d'amenitzar, de tenir una certa visibilitat...
Vida social,
prestigi de l'exèrcit...
Avui en dia encara tenim les bandes militars dels exèrcits, són per donar prestigi no arriba a Cuba amb la idea de modernitzar aquestes bandes militars.
Ell havia treballat aquí, suposo que, esclar, aquest fet d'anar a Cuba és un canvi molt radical a la seva vida, perquè ara podem dir, no, vaig a fer una estada a Cuba, als Estats Units, a Mèxic o a Tailàndia durant X mesos per fer aquella feina i me'n torno. Això no anava així en aquell moment. No?
I és curiós perquè en aquella època Nunó s'ha casat i té una filla i sabem que marxa cap a Cuba i, òbviament, com comentes, era un viatge llarg, complicat.
Oh,
de fet, en aquesta època hi ha un registre escrit que diu que el viatge va ser tan dur i tan intens que ell escriu un vals, avui en dia perdut, que es deia Ultramar, que segons les cròniques de l'època descrivia amb gran precisió l'angoixa i les onades
el
i
mareig.
El patir, el mareig. Però efectivament era un viatge que era molt difícil tornar cap enrere. Aquí hi ha una part curiosa que encara no sabem per què va marxar i va deixar una dona i una filla. Vull pensar... que potser tenia la intenció de tornar, encara que fos anar a fer fortuna, anar a fer una carrera, i llavors tornar al cap d'un temps. No tornaria fins al cap de 25 anys en unes circumstàncies completament diferents. Clar. Però sí, era un viatge molt agosarat.
Clar, a més, si ell era oficial, devia estar destinat, no devia ser allò una feina que li sortia. Perquè ell estava escrit com a oficial d'un regiment.
Correcte, va ser destinat. De fet, sembla que hi ha el governador de l'illa de Cuba, el seu germà era el capità general de Barcelona. I aquí la hipòtesi és que Nunó el coneixia, no coneixia les seves habilitats musicals, i devia pensar, escolta, una bona forma d'utilitzar el teu talent és enviar-te allà on el necessitem, el meu germà és governador de Cuba, vés-te'n allà i jo t'hi envio. O sigui, va ser destinat. Ell, no tenim constància que ell ho demanés. Yeah. Potser se li ha presentat l'oportunitat i ell va creure que era una bona oportunitat. Tot i així, la seva vida canviaria de forma radical amb aquest viatge.
A partir d'aquell moment. Ell on va parar, a l'Havana o a Santiago?
Va parar a l'Havana. Bueno, dona voltes per l'illa, tenim dues o tres localitzacions, però és a l'Havana, principalment, on tenim el registre que ell entra en contacte amb en Santa Anna, que és aquest altre personatge que catalitzarà la seva carrera musical, però és allà.
El general mexicà,
el general mexicà Santa Anna.
Que està exiliat perquè, en fi, ha fracassat.
Estava exiliat a Colòmbia per enèsima vegada, sí. Per un d'aquests personatges fantàstics de la història de Mèxic, que em sembla que exerceix el seu mandat com a president...
7 o 8 vegades, perquè era l'autèntic amo, però es quedava a la reserva, diguem.
Com el Putin i el Medvedev.
Però el Putin ha tornat a aparèixer sempre. Però, no, el Santa Anna apareixia, desapareixia.
Doncs en aquest últim viatge és quan es creu amb en Nunó i també li reconeix el talent i li diu, escolta, acompanya'm a Mèxic, que veig que si pots repetir l'èxit que has tingut aquí a Cuba actualitzant i modernitzant les bandes militars, això també em farà servei al país. Llavors... entra amb ell.
Clar, la vida a Cuba, de tota manera, de Nunó, devia ser la vida d'un oficial, malgrat fos músic, d'un oficial convencional de l'exèrcit espanyol, i per tant els seus cercles devien estar lligats amb l'exèrcit, lògicament, i amb la societat de l'Havana. L'aparició de Santa Anna és una mica xocant, no?, amb tot això.
Sí, de fet, hi ha un episodi que es comenta en el llibre de que tot i que Nunó, pues, òbviament, era un militar, tenia certa proximitat amb el general, amb el que era germà del que havia sigut capità general de Barcelona, el de la Conxa, pel que fos, no ho sabem.
Sí, potser... desconeixem el grau d'amistat, diguéssim.
I d'aquí és on ell entra en contacte amb en Santa Anna en algun esdeveniment.
Clar, perquè es mou un cercle superior.
Exacte,
perquè,
exacte.
Clar, no deixa de ser un capitanet d'una banda i que, en fi, que pot tenir un coneixement del gran capità general, però no sembla que necessàriament comporti intimitat, i sembla que, en canvi, hi havia una confiança important.
Jo me l'imagino com un personatge molt trempat i molt tirat cap endavant, sí, pel fet de que, doncs, bueno, està a molts llocs i sempre utilitza, doncs, els seus talents per tirar endavant. Jo crec que s'havia estat al lloc correcte, en el moment correcte, amb el savoir-faire, sí, que els hi permetés una mica entrar en aquests cercles.
Al costat de l'amo. I l'amo era l'exèrcit a Cuba. És així.
Sí. Era qui ho controlava tot.
Els rics tindrien cafè, tindrien tabac, tindrien alcohol, tindrien esclaus. Però els amos... eren els militars.
I hem de pensar que Cuba en aquella època era un lloc complicat, amb epidèmies, amb un calor terrible, o sigui que a altres llocs, Cuba, que bé que estava, no, el 1800 Cuba no era, no era un lloc molt plaent.
La febre groga, per exemple, era endèmica, i sí, la febre groga, recordem, 1831, si no ho recordo malament, provoca gairebé la meitat de la població de Barcelona que mori amb un episodi. No arriba a la meitat, però déu-n'hi-do. Sí, sí. O sigui, és una cosa brutal. Estem parlant de la proporció actual de Barcelona, són uns 1.700.000 habitants, doncs que morissin 900.000, clar, és allò, dius, o 600.000, és igual. És una cosa brutal. I això a Cuba era endèmic, o sigui, no, ja exacte, no era un tema com a Barcelona havia estat realment puntual. Per tant, també, d'altra banda, sortir de l'exèrcit devia ser un pas complicat. Ja n'havia fet un de marxar a Cuba, l'altre és sortir d'una feina fixa, diguéssim, tan preuada, no?
Sortir d'una feina fixa i anar a un país convuls, un país que estava en una sèrie de canvis complicats i anar de mà d'un personatge tan controversial com era Santa Anna. Jo també crec que aquí en Nuno va veure l'oportunitat, va ser espavilat i va dir, escolta, ho segueixo, però suposo que en algun moment Cuba està a prop, si fa falta, torno.
En tot cas, saps què, ja ens ho pensarem.
I li va anar prou bé.
Entre ser oficial d'una província espanyola molt llunyana de la metròpoli, anar a un país tan gran i amb tantes possibilitats, malgrat els problemes, com Mèxic, al costat de l'amo de Mèxic, que és el general Santa Anna, l'elecció era...
correcta.
La vida de Jaume Nunó va fer un gir imprevist en rebre l'oferta per dirigir la banda del Regimiento d'Infanteria de la Reina i ser destinat a l'Havana, com comentàvem. El músic va arribar a Cuba a finals de l'any 1851, un país que li oferia menys comoditats de les que havia gaudit fins aleshores. Tot i així, a excepció d'una visita fugaz a Catalunya el 1875, viuria per sempre més al continent americà.
Senyor Nunó, en nom del governador de l'illa, benvingut a l'Havana. Ha tingut un bon viatge?
Si vol que li digui la veritat, no gaire. Ha estat un viatge llarg i complicat. No havia estat mai 3 mesos dalt d'un vaixell. I a més, hem passat per alguna tempesta forta.
Em sap greu de sentir-ho. El pitjor d'aquests viatges és el puja i baixa del vaixell.
Com a mínim, ho he aprofitat per compondre un gran vals. És la música més adequada per imitar amb justesa l'oneig d'aquella mar tempestuosa.
Ui, un vals! Li auguro que serà molt benvingut. Aquí tothom es torna boig amb la música moderna. Tot i que aquí el que volem de vostè és, sobretot, que dignifiqui el treball de la nostra banda militar que sona... ja em dirà vostè què en pensa quan la senti tocar.
No es preocupi. Des que vaig rebre la proposta de dirigir la banda, hi he estat pensant molt. Estic segur que incorporant instruments de vent i de metall obtindrem una nova sonoritat.
Vent i metall? Interessant. Bé, li he de dir també que agraïm molt el seu compromís amb aquesta feina. Tinc entès que Catalunya ja ha deixat dona i filla. Espero que aquesta separació de la família quedi compensada pel que trobarà entre nosaltres.
Jo també ho espero, sincerament, tot i que el sou només sigui de 25 pesos, una mica escàs per a tant sacrifici. Per cert, sempre fa tanta xafogor.
Xafogor, diu? Si això d'avui no és res. Ja s'hi anirà acostumant, senyor Nunó. Ja s'hi anirà acostumant. Tal com ja li he dit en desembarcar, benvingut a l'Havana.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Cristian Cantón Ferrer i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la vida del compositor que va compondre, Jaume Nunó, que va compondre l'himne de Mèxic. Doctor Cantón, encara no hem arribat a compondre l'himne de Mèxic, però ja el veiem encarrilat.
Se'ns acosta.
Ell deixa Cuba i s'instal·la a Mèxic, suposo que ciutat de Mèxic, al costat de Santa Anna. Però dins del cercle de Santa Anna o hi va una mica, ja que tinc un contacte, m'hi poso. Com va la cosa?
Nuno arriba a Mèxic i a més, d'una forma molt ràpida, se li otorga un rang dintre de l'exèrcit. I primer de tot això causa certes enveges.
Oh, clar.
Certes,
no m'estranya,
un nou vingut que de cop i volta té tots els favors i tot el reconeixement. I comença aquesta tasca de modernitzar, d'actualitzar les bandes militars de Mèxic, una mica tornant a fer l'exemple del èxit que havia tingut a Cuba. Sabem que en aquella època també comença a conèixer la societat musical de la ciutat de Mèxic, intenta crear un primer conservatori, que no acaba de funcionar, crea varis setmanaris musicals i comença a conèixer el teixit musical de la ciutat, que era principalment el que ell dominava. I una cosa interessant, que quan arriba a Mèxic comparteix pis o comparteix casa amb un altre català, amb en Narcís Bassols, que era un guitarrista contemporani de Benarad, aproximadament, que després donaria peu a una nissaga de grans polítics, els Bassols, que van tenir una gran tirada, avui en dia una gran tirada política, i eren els descendents d'aquest guitarrista. Però fixem-nos que Nunó arriba a la ciutat de Mèxic, es junta amb catalans i es junta amb músics, i aquí desenvolupa la seva activitat just fins a arribar el punt important de la seva vida, que és compondre l'himne nacional de Mèxic.
Com era la ciutat de Mèxic en aquell moment? Estem parlant de mitjans de segle XIX, i és clar, ara la ciutat de Mèxic és una megalociutat immensa, brutal, milions i milions d'habitants, molt caòtica en molts sentits, però doncs ja, no sé si en aquell moment havia arribat a un nivell...
Pensa que l'any 1939, el 39, Mèxic, quan arriben els exiliats, arriba justament a 1 milió d'habitants. Ara en té oficialment més de 23 milions d'habitants.
Clar, és una diferència.
O sigui, calcula, com a mínim, com a màxim, una tercera part tindria, 200 o 300 mil habitants, com a molt. Clar. A més, és en una laguna, això.
Sí,
Guadalajara, Llano, México, en una laguna. I encara, quan vas a Mèxic, les explicacions, les rutes turístiques que et fan per la ciutat, et diuen, esto era Campos, esto era maíz, esto era tal, esto era duraznos, obrecoc, préssecs, etc. Tot això que t'ho van dient, d'en una ciutat bastant petita, ara, una ciutat colonial molt rica, això ho hem de tenir en compte.
Clar, perquè havia sigut cap de virregnat, sí, totes les ciutats cap de virregnat, Lima també li passava.
I té les grans mines de plata, Això és la gran riquesa, diguem-ne.
Això implica que és una ciutat d'uns 300.000 habitants.
Jo no sé si serien tants, però
és una mica més gran que la Barcelona de l'època.
Sí,
50% més, però déu-n'hi-do. O sigui, per tant, és una ciutat molt més gran que l'Havana, també, per exemple, que en aquell moment devia estar...
No, l'Havana és més petita. El que passa
és que
té un nucli important, perquè, clar, és la capital, diguem, de tota l'illa de Cuba, tot va cap allà. El port, l'important port, la seguretat...
Per fer-nos una mica la idea de què es troben un o, diguéssim.
I també hem de tenir en compte que és una ciutat d'un país que s'acaba d'independitzar d'una forma molt recent. Està reconstruint totes les infraestructures, estàs reconstruint tot l'aparat administratiu, etc.
I ha d'haver paït la guerra amb els Estats Units i la pèrdua de tots els territoris.
Feia pocs
anys que eren seus, també s'ha de dir.
Arribaven fins a l'interior de l'actual Estats Units, molt a l'interior.
Nova Mèxico, Califòrnia, tota aquella zona, i després la part de Texas.
Que això encara... No, el Texas ja ha caigut, també, ja s'ha independentitzat i després passa als Estats Units. Per tant, era un país, diguéssim, amb convulsió inevitable. Ja no és una qüestió de convulsions socials, que suposo que també n'hi havia moltes, sinó que també era un país estructurant-se pel món. Clar, això d'una banda també obre moltes oportunitats, o sigui, és un drama i és una gran oportunitat al mateix temps.
Absolutament, hi havia molta gent que anava a fer-hi negocis, molta gent que anava a contribuir a fer créixer el país, i aquí ens preu una mica, doncs, en aquest moment de definició d'un nou país que et trobes que es comencen a forjar els símbols patris, la bandera, l'himne i l'escut, i
aquí anava jo.
La part fantàstica, no estaven un altre cop en el lloc correcte, amb el talent correcte.
Clar, perquè a més és una època en la qual la consideració d'himne nacional és una cosa que s'està covant en aquells moments, no? Perquè ara ho trobem molt natural, no? Tot plegat, els himnes nacionals, la gent... Però això és d'aquesta època en què es considera que és una època de romanticisme, en què els estats, els països, han de tenir un himne. I això, clar, és un moment... A totes les noves repúbliques americanes està succeint aquest procés.
Correcte, hi ha una part interessant que si tenim en compte que l'empremta musical que hi havia a tota l'Amèrica Llatina principalment venia de companyies d'òpera itinerants, que anaven voltant per tota Amèrica i reproduint òperes o trossos d'òpera, perquè poques vegades fem òpera sencera.
Ja feia.
I llavors et trobaves que molts països demanaven o requerien tenir un himne nacional, i molts d'aquests himnes nacionals sonen a òpera belcantista. Molts d'aquests himnes et sonen a Rossini o a Donizetti un himne bèl·lic d'una òpera. I també és interessant veure que en aquella època, en tota aquesta itinerància de músics, molts d'ells intenten donar un himne a Mèxic. Molts d'ells arribaven i, escolti, el general de Santa Anna o d'altres mandataris, aquí té una proposta d'himne, però molts d'ells no quallaven, simplement perquè havien... estaven en el gust del moment.
Per tant, el fet de que Mèxic es plantegés oficialment tenir himne no és una bogeria, és una cosa absolutament circunscrita a l'època.
I era necessari, perquè en aquell moment hi havia diverses marxes o diverses composicions que podrien servir com a de facto, himnes de facto, però necessitaven agafar-ne un, i per això comencen aquesta croada per fer un procés per crear primer la lletra de l'himne, que no oblidem que tenia una estrofa en lloança de Santa Anna, que avui en dia ha sigut retirada ja fa temps.
Curiosament.
I, òbviament, tenien que posar-li la música, i passen, és un procés una mica llarg, i hi ha molta gent que hi contribueix i que intenta postular. De fet, ja curiosament, hi ha un llibre que es dedica a tots els himnes nacionals de Mèxic que es van presentar en aquesta convocatòria. I alguns d'ells són horribles i alguns d'ells són molt interessants. Clar, i el d'Honor realment és interessant.
Segur, clar, es devien presentar tots els músics bons, diguéssim, de Mèxic de l'època, com és normal.
Absolutament. Tothom que sabia tocar un instrument va presentar un himne. Fins i tot teníem en Botecini, que era un dels grans contrabaixistes de l'època, que en aquell moment vivia a Mèxic, curiosament, també estava allà i va proposar una proposta d'himne que no va passar.
Em costa creure un himne amb contrabaix com a base musical. No sé si sonaria molt militar.
El podem buscar.
Sí, però, no, probablement no devia fer un himne basat en el contrabaix, però realment, com a instrument, no sembla el més bèl·lic del món.
No crec.
En tot cas, la primera part de presentació de la lletra, aquí no intervé en absolut, no hi entra.
No hi entra. De fet, no se sap si fins i tot va arribar a conèixer mai el poeta de la lletra, o si es van creuant alguna vegada, però sap que no tenien cap mena de relació.
Que és de Boca Negra, no?
Sí, Francisco González Boca Negra.
I l'himne de lletra, en aquest sentit, és molt convencional. O sigui,
és bèl·lic, és un himne bèl·lic, és un himne que anem a defensar el país.
És de tengo arrestos, allò que de Mèxic, no? Allò, tinc pebrots.
Però és normal, no? Amb l'època, i venint de la història que venia a Mèxic, també és normal que fos un himne d'un punt eixelebrat. Nuno, en aquest sentit, ho interpreta correctament, això?
Sí, absolutament. L'himne i la música estan molt ben trenats. De fet, estan molt ben entrenats, el mexicano és el grito de guerra, que és com comença, és poderosa l'entrada, i Nuno copsa aquest sentiment, i per això realment l'himne entra molt fàcilment, i la gent quan l'escolta diuen, sí, aquest és l'himne nacional.
Quant de temps portava Nuno a Mèxic, més o menys, en aquest moment?
Jo diria que un parell d'anys.
O sigui, no
portava poc temps.
No està bé, no?, que en un parell d'anys hagi copsat bé l'esperit tant de l'època com del país.
Aquí hi ha una nota curiosa que, bueno, Nuno, com a bon músic, portava un repertori musical molt conegut, i el que va fer, pues, va tirar de tisores, i en algun moment va agafar alguna frase d'aquí, alguna frase d'allà. Òbviament composa un himne que és principalment seu, però algunes parts, pues, són d'altres marxes militars que
inspirat.
Però no, copsa i crea un himne realment punyent, fort, molt, molt interessant.
Jaume Nuno va ser un dels 16 músics que van presentar una proposta de melodia per l'himne nacional mexicà. L'any 1854, un cop ja havia estat escollida la lletra del poeta Francisco González Bocanegra. El músic català va voler participar en el concurs de manera totalment anònima per evitar sospites de favoritisme per part del seu principal valedor, el general Santana, que era president del país. Per això va buscar la complicitat del bon amic i company de pis, el guitarrista Narcís Bassols.
Jaume, ja sé que escriure la melodia d'un himne és una tasca important, però potser que descansis un moment i mengis alguna cosa. T'he fet un cafè.
Ah, moltes gràcies, Narcís. Em vindrà bé un cafetó. Quan em poso a compondre, em costa aturar-me.
Com ho portes? Els versos d'aquest tal Bocanegra són fàcils d'encaixar? A veure, passa'm el text.
Té. Veus? Són molt adients per a l'estructura d'una marxa militar. M'he inspirat en una composició alemanya, Wer will unter die Soldaten, de Kuchen.
I això què vol dir?
Ell volia ser soldat. Això és el que vol el general Santana, inflamar l'ardor patriòtic de la joventut.
El general Santana, ai...
I per què sospires tu ara?
Perquè aquesta aliança teva amb el general desperta moltes enveges. Hi ha una pila de músics mexicans que no et poden ni veure per això. Com t'ho faràs perquè no se't tirin a sobre si guanyes el concurs?
M'has d'ajudar en això, Narcís. Dos dels membres del jurat són capaços de reconèixer la meva cal·ligrafia, segur. I com que em vull presentar de manera anònima per assegurar-me que si trien la meva partitura sigui amb tota justícia, havia pensat que la podries transcriure tu, del teu puny i lletra. T'importaria?
No hi tinc cap inconvenient. Però tu com saps quins són els membres del jurat si aquesta informació encara no s'ha fet pública?
Bé, el general Santana ho sap tot.
Estàs fet una bona peça, tu. Algun dia em diràs com t'ho vas fer per enlluernar un home tan poderós d'aquesta manera.
Ni jo mateix ho sé, Narcís.
Realment seria molt gros que l'himne mexicà acabés sent obra d'un català, capaç d'enredar el seu company de pis perquè escrigui la partitura en nom seu.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Cristian Cantón, això que acabem de sentir, aquesta conversa entre Nuno i Bassols, ja ho diu clarament, que aquí hi ha un problema de possible favoritisme per part de Santa Anna. Hi havia favoritisme, o sigui, Santa Anna, era evident que la relació entre Nuno i el president del país era molt estreta. El fet de que es presenti sota pseudònim no devia enganyar ningú, tampoc. O sí?
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec
o sigui,
que
sí. No, fet, no va saber la gent.
De fet, l'himne té un jurat que va avaluar totes les partitures. I Nuno tenia por de que el jurat aquest el votés desfavorablement simplement pel fet de que ell estava pròxim a Santa Anna. I una mica també per reivindicar que era un bon músic. Aquí és on ell li demana al seu amic Narcís Bassols que agafi la partitura que acaba de compondre i que se la torni a escriure amb la seva caligrafia. D'aquesta manera,
sí,
el jurat
sentim,
no
sí.
podria saber qui era i, d'una forma justa, doncs va guanyar el premi. Va guanyar el premi. I aquí vull creure que Nuno va ser honest, va tenir la voluntat de fer-ho correctament i no passar com un enxufat, com una persona que tenia un tracte de favor.
Clar, però pel que veig, la relació política dins de Mèxic devia ser complexa, perquè si venia algú emparat pel president que podia ser rebutjat per ser emparat pel president, vol dir que hi havia aquí un cert marro de fons polític que Nuno no volia sentir-se implicat.
Jo també vull creure que hi havia, dintre dels cercles musicals, Nuno volia ser respectat. Mm. No volia ser vist com una persona que no tenia el talent i que per el fet de ser pròxima a Santa Anna pues, l'estiguessin a la davant. I dintre d'aquest conjunt, ell cercava més aquest reconeixement dels seus companys que no apretar la part política. Però sí, òbviament, hi haurien interessos creuats, clar, lluites intestines, això sempre succeeix.
Hem sentit una mica l'himne de Mèxic abans. Com a musicòleg, què tal és? És vibrant, això segur.
És un himne vibrant, és un himne intens. Musicalment, bueno, aquesta part militar, bèl·lica, també recorda una mica les marxes del segle XIX. Hi ha una frase interessant de Melesio Morales, que era un dels grans compositors d'òpera de final del XIX mexicà, que li fan la mateixa pregunta. Usted què pensa en termes musicals? I ell deia, quan va sortir bé un himne fet per encàrrec? En general no sortiran mai bé, però per l'himne Magdeu jo no penso, jo m'arrodillo. Com és un símbol...
Doncs no ve d'aquí. No.
Però clar, fet d'encàrrec, òbviament, et pot sortir bé, i ha sortit bé, és un himne molt reeixit, és un himne que la gent, quan el canta, és molt vibrant. Però bueno, va ser fet per encàrrec, al final del dia. Si l'haguessin donat més temps, potser hagués fet una altra cosa.
Clar. Sí,
és un himne de sentiment.
És un himne de sentiment, és, a més encaixa molt bé amb la música, allò retiemble sus centros la tierra i tienes un soldado en cada hijo te dio.
Home, però és un país de volcans, vull dir,
sí,
tot lliga.
Clar, és que estic pensant en la Marsellesa, per exemple.
Clar, que és el model que gairebé tots agafen.
Sí, el compares amb el God Save the King, The Queen. Ens hem acostumat molt al The Queen per l'anterior reina, o l'himne italià, no? Que són molt vibrants. Són tres himnes molt diferents de manera d'haver-los creat. I l'himne italià és un himne molt, molt treballat, pensat per himne, el francès surt d'una marxa militar, el God Save the King és una cançó de monarquia que tira per un altre costat, no? I en canvi l'himne mexicà potser segueix més la línia italiana, no?
Exacte, i és un himne per alentar la gent, és un himne militar, és un himne per anar a la guerra. Quan el sents et fa bullir la
vibrant.
Sang. Sí,
és vibrant.
És que estem en un període de mig de revolucions.
Exacte,
que
estan patint,
compte.
Com ho va rebre tant la societat mexicana com els músics, com el president Santa Anna, etcètera, etcètera?
De fet, sembla ser que al principi el president Santa Anna, la primera vegada que es tenia que interpretar, no va assistir, es tenia que fer al Teatre Nacional.
Comencem malament.
Va venir la segona vegada, es va interpretar, es va, per decret, es va fer que fos himne nacional, i va passar sense pena ni glòria. De fet, hi ha algun punt de la història on aquest himne deixa d'interpretar-se amb Benito Juárez, més endavant es torna a reprendre, i fins i tot hi ha una vegada que Jaume Nunó, quan ja està vivint als Estats Units, ve a Mèxic en una d'aquestes companyies itinerants d'òpera i ningú el reconeix. De fet, un dels cronistes de l'època diu sí, i el director d'òpera és aquell senyor que va escriure un himne fa un temps pel nostre país. I havien passat 10 anys. La gent se n'havia oblidat, i no és fins molt més tard quan torna a pujar i es torna a consolidar com a l'himne nacional, tot i les, com comentat, treuen l'estrofa que feia referència a Santa Anna perquè ja no tenia vigència, i continua sent l'himne nacional i continua arrelant fins que pues, ja, finalment avui tothom el té ja absolutament acceptat.
Assumit i acceptat. Pel que veig, de tota manera, Nunó no dura gaire a Mèxic. O sigui, una cosa, ell escriu, el premien amb escriure l'himne nacional, que inicialment funciona bastant bé, després no tant, però inicialment sí, i en canvi marxa del país. És una mica sorprenent, no?
Cau Santa Anna, arribem en un període, de fet hi ha alguna carta que ell escriu ja de gran, que diu, veient que el país no anava tan bé i que jo tenia certs riscos, ell decideix anar cap a Veracruz. Aquí hi ha un episodi on en aquest trajecte l'atraquen i li roben absolutament tot.
Caram.
Arriba a l'Havana, està un temps, i llavors arriba a Nova York, als Estats Units, on comença a fer la seva carrera. Però ell veu que, òbviament, amb la caiguda de Santa Anna, la seva figura per estar pròxima al poder té certs riscos i decideix marxar.
Clar, però ell se'n va cap als Estats Units just quan ha acabat la guerra de secessió, amb la qual cosa tampoc no és que sigui un país molt tranquil, eh?
Bueno, ell sempre és espanyol, també, s'ha de dir que ell arriba...
Ell manté la nacionalitat.
Ell sempre es defineix com a espanyol i més tard com a nord-americà, però Nova York és una ciutat més o menys estable. Arriba en una ciutat on hi havia un creixement cultural molt important, una gran demanda de músics itinerants, aquests músics que estaven 3 mesos i cada dia tocaven en una ciutat diferent, un programa diferent, i era una barbaritat de programa que tenien que portar preparat sempre. I es passa 20 o 20 no sé quants anys donant voltes pel país, fent aquesta vida de músic nòmada.
I són uns anys d'expansió econòmica dels Estats Units extraordinaris, eh?
Correcte. Sí, per recordar als nostres oients, la pel·lícula Gangs de Nova York del Martin Scorsese és aquesta època, precisament. O sigui, déu-n'hi-do, eh? Com devia ser la societat novaiorquesa del moment. Va ser dur.
Però ell és itinerant. Ell a Nova York sí està poc, perquè dius, avui estarem una setmana a Chicago, demà estarem a Detroit, i eren ciutats que estaven, com comentàvem, creixent. O sigui, fins i tot hi havia aquella època on els grans pianistes europeus feien els grans torners pels Estats Units i sempre hi havia un tren carregat de pianos que anava, conforme anava fent el ferrocarril, el tren arribava fent un concert i tornaven enrere. I no és d'aquesta època d'anar girant, anar voltant, i una època molt arrossegada. Fins i tot arriba un punt que ell està molt cansat i és quan algú li suggereix, diu, per què no pares ja d'aquesta vida? Perquè ni t'has casat, ni has tingut fills, has tingut solament has treballat.
I és relativament gran. Sí que s'havia casat, però no ho deia, m'imagino.
Suposo que ni ho sabria on estava la seva pobra dona. I és quan decideix pues, una mica baixar el nivell, baixar el ritme i buscar algo més estable, perquè una vida realment devia ser duríssima.
És quan va parar a Buffalo, no?
És quan va parar a Buffalo. Algú li suggereix, Buffalo és una ciutat que està creixent, una ciutat que tenia una massa de població germànica, alemanys i polonesos molt gran, i hi havia una gran demanda de música, perquè els alemanys tenen aquesta inèrcia, tradició musical, i ell arriba, de fet, és un dels primers espanyols que arriba a Buffalo, no hi havia massa població de l'època.
Buffalo és més a prop de la frontera amb Canadà, perquè sobre Nova York, per fer-ho fàcil,
Les Catarates del Niagara estan al costat.
Ara, és això.
I una ciutat industrial, una ciutat de molts immigrants. De fet, els diaris de l'època de Buffalo estan impresos en cal·ligrafia gòtica, perquè estaven escrits en alemany. Era en cal·ligrafia gòtica.
Sí, clar.
I no arriba allà i refà un altre cop, torna a començar de zero per convertir-se en un professor de música, director de cors, i desenvolupa una gran carrera professional.
Un dels assistents mexicans a l'exposició panamericana de Buffalo del 1901 es va trobar per sorpresa amb Jaume Nunó, l'autor de l'himne del seu país. Segons les diverses versions, podria haver estat el capità Víctor Hernández Covarrubias o el periodista Antonio Rivera de la Torre. Encara que a Mèxic molts creien que Nunó era mort, tenia aleshores 77 anys i continuava treballant com a professor de música i director de corals. Aquesta trobada va comportar una invitació oficial de l'Ajuntament de Ciutat de Mèxic per assistir a les festes de l'aniversari de la independència. Aquella visita a Mèxic va ser un passeig triomfal.
L'autor del nostre himne estimat, que ens provoca llàgrimes a l'estranger i en les ocasions solemnes de la vida pàtria, que encoratja el valor dels nostres soldats en el combat, que posa una nota d'intensa alegria i esperança en els nostres festivals de pau i progrés, està ancià, és pobre, i tot i que viu amb decòrum i res no reclama, mereix un premi digne de la magnificència i de la cultura de la nostra pàtria. Que Nunó no treballi més. Que el mantell de la pàtria mexicana cobreixi la seva ancianitat d'abundància, gratitud i afecte. Tots, sense excepció de classes ni de partits, hem de contribuir a la noble i patriòtica obra de la subscripció nacional en favor de don Jaume Nunó. No és a l'espanyol, no és a l'artista qui oferim el nostre donatiu. És a l'autor del nostre cant de guerra, el sintetitzador de la nostra nacionalitat i patriotisme.
Des del precís moment que vaig creuar el riu que separa Mèxic dels Estats Units, tot va ser una contínua ovació. He parlat amb el president, amb tots els ministres i amb tot tipus de persones importants. He rebut a moltíssima gent i a comissions de tot tipus de societats i clubs. Tot això és com un somni. M'han fet fotografies, m'estan fent un quadre a l'oli i fins i tot un bust. Si surto a passejar pels carrers acompanyat d'un assistent que m'han assignat, la gent em para per donar-me la mà i abraçar-me.
Això és En Guàrdia.
Doctor Cantón, una mica més i Nunó no triomfa fins després de mort, com el Cid, diguéssim, perquè... Però en canvi no, es va lliurar amb 77 anys, que en aquella època era una edat molt avançada, se'l torna a reconèixer a Mèxic.
Correcte.
És xocant, no?
Va ser xocant i va ser causa fruit de la serendípia, perquè en Jaume Nunó estava, segons conta la història, estava dinant en un restaurant i d'alguna forma la cambrera li diu: escolti, aquest senyor d'aquí també parla espanyol. I llavors quan es coneixen, diu la persona interpel·lada, diu: vostè és Jaume Nunó, el creiem mort. No sabíem que... I ell pregunta d'una forma molt innocent: el meu himne encara l'escolteu? Diu: és l'himne nacional. Llavors quan hi ha tota aquesta bogeria i fa aquests dos viatges, va des de Buffalo fins a la ciutat de Mèxic, que en aquella època es feia amb tren i no era un viatge fàcil, sí, sí. I fins i tot comenta que un cop creuada la frontera feien parar el tren a cada estació de cada poblet per fer-lo baixar, dirigir l'himne...
I quan vam tocar l'himne a tot...
Tot arreu, sempre hi havia una banda a dirigir i, de fet, quan vam trobar tot el seu fons documental, hi havia una bossa plena de medalles que li donaven a cada estació, cada poblet el feia
molt
fill
bonic,
honorífic.
No, això?
Sí, clar, ell sent molt afalagat.
Home, i tant.
El reben a la ciutat de Mèxic, el reben amb tot tipus d'honors, el rep el president.
El president encara és el Porfirio Díaz.
El rep d'una forma bastant tímida. No?
Hem de pensar, la dictadura de 10 cops que ha manat el general Santana, el Benito Juárez, que és l'únic president indígena que ha tingut Mèxic, això s'ha de tenir en compte, amb molts avanços importants, i ara ve aquest període del Porfiriato, que diuen, que és un altre dictador, que Déu-n'hi-do,
sí, també. Molt dur, sí, Porfirio Díaz. Sí, sí, sí. Més que Santana, que ja és.
És una època també de gran creixement econòmic.
De gran creixement, molt, molt injust de Mèxic, exacte. Però que senta les bases de voler arreglar les coses per part dels sectors populars, de que vindrà una altra revolució.
Que vindrà. Aleshores, quan ell arriba a Ciutat de Mèxic és quan li fan aquesta gran trobada i el pugen a l'altar, no?
El pugen, l'afalaguen, el fan viatjar, li donen premis, li donen algun homenatge, fins i tot algun premi en metàl·lic. Realment són viatges llargs. Em sembla que està uns quants mesos a Mèxic i el fan voltar per diversos parts de Mèxic i se sent molt afalagat. Ell torna a Buffalo... I al cap de dos o tres anys, sembla que hi ha el cinquantenari de la composició de l'himne, i el tornen a fer venir, amb l'excusa d'una ell torna a anar a Mèxic. Aquesta vegada és més... La gent el rep, diu, ostres, però torna a venir, però per què?
Sí, però si ja va venir fa
exacte,
dos o tres anys.
Exacte, hi ha una rebuda més tímida. Sí, d'aquesta època, molt interessant, tenim moltes fotografies d'aquest viatge, que hi ha un honor molt gran, perquè no teníem gairebé fotografies d'ell. És una cosa molt interessant. I finalment ell ja se'n torna a Buffalo, però fins i tot hi ha una carta que escriu després d'aquesta segona visita, ja a pocs mesos de morir, que li escriu al ministre de Finances, a Joseph Yves de Limantour, que li diu, escolti, jo encara em sento amb forces i m'agradaria aviam si hi hagués alguna plaça de professor de música al conservatori. Caram. I jo encara m'hi veig amb cor de poder treballar uns quants anys més. Una voluntat fèrria de viatjar i de treballar. Era un home realment curiós.
Un cop mort, i mor a Buffalo, suposo que s'ha enterrat allà.
L'enterren a Buffalo, però al cap de poc temps Mèxic comença a demanar que la pàtria vele su sepulcro i fan exhumar-lo. Hi ha una foto molt copsanda traient el cos de Nuno, que està registrada, i llavors com porten els restes fins a la ciutat de Mèxic, allà se'l rep en la plaça central, al Zócalo, hi ha el fèretre del compositor de la lletra, o sigui,
el Bocanegra,
i Nuno, i van en processó.
No es coneixien ni en canvi la mort.
Van estar junts encara allà al panteó.
L'himne els uneix a la mort.
Correcte, i encara estan allà feliçment dormint. I sí, aquí acaba una mica aquest periple que acaba morint a Nova York i l'acaben portant cap a Mèxic.
Doncs amb la mort de Nuno se'ns acaba el programa perquè el temps també ens ha matat. Doctor Cristian Cantón, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa. Ell és l'autor d'aquest llibre Jaume Nuno, més enllà de l'himne nacional mexicà, que ha escrit juntament amb Raquel Tobar Abad. Esperem tornar-lo a veure aquí, sigui per parlar de música o sigui per parlar de computació. Les dues coses ens interessen.
Quan vulgueu.
Moltes gràcies. Josep Maria Soler i Sabater, a tu Mèxic sempre et tira molt,
Sí, sí, però amb aquest molt, home, perquè he tingut família i tal. Però hi ha una cosa que és important, que el primer que reconeixia el de Nuno i Sant Joan de les Abadeses era Sant Joan de les Abadeses. Sí. Això ho hem de dir,
Correcte.
Doncs dit queda. Això és La Guàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
I amb les veus de Xavier Martín, Xavier Pujol i Marc Lobato.